suport emocional, ajuda mútua entre persones cuidadores, acompanyament al dol. Al grup compartim experiències difícils, però amb companyia ens en sortim millor. Al grup, dijous de 4 a 2 quarts de 5 a Ràdio Sant Vicenç. When you were here before,
you couldn't look you in the eye. Benvinguts i benvingudes al grup, un programa dedicat a persones que cuiden, a persones que estan elaborant el dol per la pèrdua d'un ésser estimat i a tots aquells que ens vulguin acompanyar. Aquesta iniciativa, recordem, que sorgeix de serveis socials de l'Ajuntament de Sant Vicenç, que portem diversos anys fent aquests grups i que ara intentem que arribin a la màxima gent possible a través de la ràdio de la Ràdio Sant Vicenç. Comencem el programa d'avui en el que tractarem un tema fonamental per la nostra vida emocional i relacional, tant com a cuidadors com, bueno, com éssers humans en general, que és l'aferrament, o en castellà l'apego. Què és l'aferrament i quin paper juga a les nostres vides des de que som ben petits fins a la nostra vida com a adults?
El conte del grup.
I avui, a la secció del conte del grup, sí que he portat un conte, no com la setmana passada, en el que es parla una mica del tema que tindrem en compte avui, de l'aferrament, sobretot d'aquest aferrament que moltes vegades ens confon, perquè ens aferrem a alguna cosa, ja sigui material o una feina o una situació, i això fa que no estem oberts a altres coses, no? He decidit enfocar una miqueta cap a la part més, en aquest cas, la part una miqueta més laboral, però que serveixi com a exemple a la part una mica més emocional. El conte està extret d'un llibre de Jorge Bucay i es diu El porter del prostíbul. Aquest conte tracta sobre un home comú, un home normal, que es dedicava a ser el porter d'un prostíbul. No hi havia en aquell poble un ofici pitjor pagat que el de porter de prostíbul, però quina altra cosa podia fer aquell home? De fet, mai havia après ni a llegir, ni a escriure, ni tenia una altra activitat ni ofici. En realitat era un ofici, era un treball que va una miqueta heredar del seu pare, que havia sigut també porter d'aquest prostíbul, i per tant, durant dècades havia anat passant de pare a fill aquesta feina, i el fill l'únic que va fer és continuar aquest negoci. Un dia, l'antic propietari, o senyor propietari, que era molt gran, va morir, i es va fer càrrec del prostíbul un jove, amb inquietuds, creatiu, emprenedor, i aquest jove va decidir modernitzar el negoci. Va modificar les habitacions i després va citar el personal per donar-li noves instruccions. El porter li va dir: a partir d'avui, vostè, a més d'estar a la porta, em prepararà una plantilla setmanal. Allà anotarà la quantitat de parelles que entren dia per dia. A una de cada cinc li preguntarà com van ser ateses i què corregirien del lloc. I una vegada per setmana em presentarà aquesta plantilla amb els comentaris que vostè cregui convenients. El nostre protagonista es va quedar gelat perquè mai s'havia trobat amb aquesta situació. I li va contestar: m'agradaria molt ajudar-lo, senyor, quasi sense que li sortissin les paraules, però jo no sé ni llegir ni escriure. Ah, quan ho sento, li va respondre. Com vostè comprendrà, jo no puc pagar a una persona que no pugui fer la feina que jo necessito. Per tant, però senyor, vostè no em pot despedir. Jo he treballat tota la vida, també el meu pare, també el meu avi, i no el va deixar acabar. Mira, comprenc tot això, però no puc fer res per vostè. Lògicament, li donarem una indemnització una quantitat de diners perquè tingui, perquè pugui trobar una altra cosa. Així que ho sento i que tingui sort. I es va donar la volta i va marxar. L'home va sentir com el món se li queia a sobre, mai havia pensat en la que podria arribar a aquesta situació i va arribar a casa sense feina per primera vegada a la seva vida i va recordar que a vegades en el prostíbul quan es trencava un llit o es trencava una pota de l'armari o del penjador de l'armari amb un martell i claus ell intentava arreglar-ho. Per tant, es va donar compte de que era una persona bastant, bueno, bastant manetes. Llavors va decidir anar a buscar feina d'aquest estil i va arribar a una casa per intentar, una casa on venien eines, a una ferreteria per intentar comprar aquestes eines i es va enterar de que en el seu poble només hi havia, no hi havia ferreteria i havia d'anar a fer un viatge de 2 dies en mula, en aquella època, per poder anar al poble més proper. Què més dona? Va pensar. I va agafar el transport i va anar cap allà. Li va preguntar a l'home de la ferreteria una vegada va arribar, vinc a preguntar-li si tindria un martell, perquè el necessito. Bueno, al final no tenia diners per comprar aquest martell, no sabia que costaria tant i va tornar cap al poble. El poble va demanar a un senyor que li prestés el seu martell i aquest al final va accedir a canvi de que després li tornés un altre cop. Llavors, bueno, al veure aquesta falta de servei, aquest nínxol, no?, en el mercat, doncs va decidir obrir una tenda d'eines i bueno, al principi va arriscar una miqueta perquè no sabia si li sortiria bé i bueno, va buscar a poc un local, va començar a créixer, a agafar cada vegada més estoc i al final va triomfar tant el seu negoci que va acabar obrint altres ferreteries al llarg del país. I llavors es va fer tan famós que li van fer una gran festa i el postre, quan va acabar el postre, l'alcalde li va regalar la clau de la ciutat i va dir: és un gran orgull i estem molt agraïts i és un honor poder entregar-li aquest premi, aquesta clau de la ciutat, el nostre honorable ciutadà que ha fet créixer aquest imperi per compte pròpia, no? I l'home va agrair el premi i llavors li va dir que escrivís unes paraules i a l'home li va dir que no sabia ni llegir ni escriure. I gràcies a que no sabia ni llegir ni escriure, havia pogut crear aquest imperi. I aquí l'alcalde es va quedar trasbalsat i li va demanar que li expliqués, no? I ell li va dir: si jo hagués sapigut llegir i escriure, seria porter de prostíbul. I aquí és on l'alcalde ja no va entendre absolutament res.
El quadern de notes del grup.
I després d'aquest conte, en el que hem parlat una mica d'aquest aferrament en aquest cas, a una feina que creia que el nostre protagonista creia que només era l'única opció, pues és quan ens perdem que hi ha possiblement altres opcions. Comencem, com sempre, a definir una miqueta el concepte. Què és l'aferrament? Pues la teoria de l'aferrament va ser desenvolupada per John Bowlby, un psiquiatre, que va estudiar una miqueta què era allò que feia que els nens mantinguessin un vincle amb la seva figura d'aferrament, en aquest cas pot ser la mare o els pares en general, i i va anar a poc analitzant quins eren aquestes classes d'aferrament que anirem veient i com afectava això a les futures relacions de l'adult, diguéssim, no? Llavors, és molt important com ens hem relacionat de nens amb el nostre grup original per entendre moltes vegades quina classe de relacions tenim quan som adults. I això és interessant al nostre grup quan parlem de la figura del cuidador, no? Moltes vegades quan som cuidadors som una figura de referència i tenim també una classe d'aferrament i aquesta classe d'aferrament segurament l'hem heredat de el nostre grup original, i és a dir, els nostres pares, com ens han tractat, com ens hem relacionat i com entenem les relacions importants, sentimentals, emocionals. D'aquesta manera ens relacionem amorosament amb les nostres amistats i, en aquest cas, per exemple, amb la persona que cuidem, no? Anem a entendre una miqueta quines són les classes d'aferrament, perquè és important entendre primerament això. El primer, diguéssim, el més normatiu i el que seria més sa, entre cometes, dintre del nostre desenvolupament emocional, seria l'aferrament segur. És aquell que desenvolupen les persones que els seus pares li han proporcionat un ambient proper, però no invasiu, de seguretat i d'autonomia. Els pares d'aquests nens són pares receptius, centrats en les demandes del nadó, però i no en les seves pròpies, amb una capacitat de regulació i de satisfacció de les necessitats del seu fill. És a dir, que són propers però no són invasius, com hem dit abans, no? Responen de manera proporcional i adient a el que el nadó necessita. Per exemple, si escolten plorar el seu nadó, van i reaccionen de manera que el nen es calmi o bé respecten els descansos d'aquest nadó i l'espai personal que necessita en cada moment. Això ajuda a desenvolupar en el futur una autoestima sana per part del nen. Després explicarem una miqueta perquè veurem una miqueta com afecta cada classe d'aferrament a la relació adulta, no? L'altre tipus seria el del nen ansiós evitatiu, o sigui, l'estil d'aferrament ansiós evitatiu o negador evitatiu, per part de l'adult, diguéssim, no? Que serien els nens que són ansiosos, evitatius, amb pares distants, pares freds, no disponibles emocional ni afectivament, són pares no sensibles a les demandes ni les necessitats dels seus fills i que responen precisament amb la no resposta. El nen genera una conducta que per un observador extern indicaria maduresa i independència, però tot i que sembla que el nen pot estar còmode en l'autonomia, els estudis demostren que internament sent una gran ansietat respecte a això. Quan creixen es converteixen en adults que han après a que no són dignes de l'amor i de l'atenció que els demés, que ningú pot ajudar-los i per tant deuen ser independents a tot això. I aquí generen molts conflictes interns i que després es desenvolupen a nivell emocional i de forma externa. Una altra classe seria el ansiós ambivalent i per part de l'adult preocupat ambivalent. Podríem resumir aquest tipus d'aferrament com aquelles persones que s'agafen a un clau calent abans que perdre un vincle. Si investiguéssim la història de vida d'aquestes persones, és probable que ens trobéssim amb uns pares poc previsibles, més centrat en les seves pròpies necessitats que les del seu fill o filla i responent davant les demandes del nadó per excés o per defecte o potser en un moment que no era l'adient. El nen, en el seu intent de mantenir aquest aferrament a una figura que en aquest cas és inestable i no es pot preveure, demanen atenció constant i s'enganxen de forma insana als seus progenitors perquè no saben quan seran recompensats. Els adults que han crescut amb aquest aferrament necessiten saber constantment que les seves emocions, les seves necessitats i ells mateixos són importants per als altres. Això provoca que es tornin a vegades massa dependents de la parella i la por principal és ser refusats. Aquest és un perfil molt clar. I per últim, el perfil desorganitzat o l'aferrament desorganitzat que presenten nens freqüentment víctima de maltractaments o d'abusos. Són nens que troben la seguretat i la por en els seus progenitors, arribant moltes vegades a viure paradoxes de les que no poden escapar. D'adults, és probable que necessitin, en algunes ocasions, la dependència i la part propera, i en altres poden sentir por i refús de certes relacions, igual que en el seu grup original. Després d'això, semblaria que l'individu està condemnat a viure eternament amb aquells trets que es desenvolupen amb la relació amb els seus pares i amb la seva figura de recolzament. Però hem de tenir en compte que aquests nens no desenvolupen les mateixes relacions i estratègies amb un cuidador que amb un altre, sinó que en tota relació humana hi ha una influència i les diferents formes de ser i relacionar-se canvien de persona a persona, tot i que sempre siguem el mateix individu. Què vol dir això? Que mentre que amb la mare, per exemple, poden tenir un tipus d'aferrament, amb el pare poden tenir-ne un altre, hi ha alguns casos. Anem a escoltar un tall de Walter Riso, psicòleg molt famós, que ha treballat moltes vegades sobre les relacions de parella i l'aferrament o sobre relacions que ataquen la nostra autoestima. Anem a escoltar com defineix el concepte d'aferrament.
El apego es una vinculación obsesiva hacia una persona, un objeto o una idea, y obsesiva en el sentido de que se hace permanente, insistente, que está a su vez sustentada en tres creencias fundamentales. Una creencia que tiene que ver con que esa vinculación te va a hacer feliz, únicamente esa vinculación, que esa vinculación te va a dar seguridad total, algo que no existe, algo que es imposible, y que esa vinculación le va a dar sentido a tu vida, que a partir de ahí te vas a sentir autorrealizado. El apego es la incapacidad de renunciar a un deseo cuando debe hacerse, y debe hacerse cuando es dañino para tu salud mental, cuando afecta tu calidad de vida, cuando tu conducta se ve alterada por cualquier razón.
És un bon resum, no?, de tot el que implica aquest aferrament en les relacions emocionals en adults. Anem a dividir una miqueta en símptomes de cada estil d'aferrament que hem parlat ara fa un instant. Per exemple, en l'estil d'aferrament segur, les característiques són acceptar, dependre emocionalment de la parella i que la parella depengui de nosaltres, sentir-nos contents pel benestar de la parella, ens agrada passar temps amb la parella però també donar-li el seu espai. Les persones així se senten segures de l'amor que senten per la seva parella i del que la seva parella sent per ells. No viuen amb la preocupació de que la seva parella els deixi, tot i que pot passar, saben què pot passar, accepten quan la parella no vol continuar amb la relació tot i el dolor natural que els pugui causar i saben disfrutar de la intimitat i de la relació propera amb una possible parella, no? Que estem parlant d'aspectes amorosos però valdria per moltes altres relacions. Símptomes de l'estil d'aferrament evitatiu en aquest cas. Són persones que es mostren distants o fredes fins i tot amb la parella. Els genera ansietat i incomoditat que la parella busqui un major nivell d'intimitat i compromís. Per tant, són persones geloses. Eviten dependre emocionalment de la parella com una mena de tècnica d'autoprotecció. Els costa expressar sentiments i emocions. Es presten molt a tenir relacions a distància. Li donen molt de valor a la independència i l'autonomia personal per sobre d'altres coses. Superen amb facilitat que els refusin i no li donen molta importància a certes relacions sentimentals i la parella no sol ser la seva prioritat. Símptomes de l'estil d'aferrament ansiós ambivalent seria que basa la seva felicitat quasi exclusivament a les relacions de parella, tenen una por constant a ser abandonats, se senten insegurs si no tenen a prop la parella, gran part de l'energia emocional i els seus pensaments del dia a dia estan basats en la relació de parella, intenten interpretar tot el temps el que diu o fa la parella, freqüentment senten que la parella no els estima com ells li agradaria, i per últim, els símptomes de l'estil d'aferrament desorganitzat o desorientat seria por d'anar a mà i odiar a la seva parella al mateix temps, les seves relacions tendeixen a ser molt conflictives i dramàtiques, sembla que el que fan i el que senten no està en sintonia, són propensos a desenvolupar un trastorn límit de la personalitat o histriònic, amb la seva actitud confonen a la seva parella en quant a el que senten i els pot causar molta por al ser abandonats o poden sentir una forta dependència per la parella. Vist els diferents estils de recolzament, i després m'agradaria que analitzéssim quines són les causes d'aquest aferrament, perquè clar, hem dit que apareix a la infància, però aquest estil d'aferrament és un estil que hem rebut per part dels nostres pares i ells a conseqüència ho van rebre dels seus pares, etc. El que els nostres pares s'hagin relacionat d'una determinada manera i no d'una altra amb nosaltres ha sigut perquè ells també van ser tractats així, com deien. Però no es tracta de donar-los la culpa a ells perquè ells han fet el que han pogut. En aquest sentit no ens hem de seguir culpant o els hem de seguir culpant per això. És important ser conscient o posar un estil d'aferrament i ser conscient de l'origen d'aquest estil d'aferrament, però perquè no ens passi factura a nosaltres, però no per criminalitzar el que han fet els nostres pares perquè han fet tot allò que han pogut. A continuació anem a escoltar un altre tall de Walter Riso en el que ens explica com saber si l'aferrament ja ens està afectant com a persones.
Com haces tu per saber cuando el apego entra a tu vida? ¿Cómo haces tú para saber cuándo una necesidad se empieza a volver cada vez más pesada y te va quitando capacidad, energía? Al menos por cuatro razones. La primera es que te aprendas a discriminar, a discernir cuando un deseo es insaciable. Cuando el deseo empieza a volverse absolutamente insaciable, hagas lo que hagas, no se satisface, es que ya estás con un pie en el apego. Un deseo insaciable implica que la tolerancia de tu organismo va subiendo a medida que tú vas recibiendo el refuerzo, ¿sí? Es decir, tú te comes un pedazo de torta y después quieres más. O estás comiendo un chicle y no te alcanza, quieres dos, ya quieres tres para sentir el mismo gusto, el mismo placer. Ya quieres cuatro, pero es para mantener lo mismo. Es cada vez más para tener lo mismo. Y se vuelve absolutamente insaciable, como un barril sin fondo. El segundo elemento es el autocontrol. Una persona sabe que está apegada cuando no es capaz de autorregular su propia conducta. Cuando no es capaz de ponerle un freno a la conducta. El autocontrol aquí hay que entenderlo como un punto de control interno. Yo manejo mi vida. Yo soy capaz de dirigir mi conducta de acuerdo a mis intereses vitales. Un punto de control externo es el destino. El destino, el universo, Dios, o cualquier, la suerte. El punto de control interno es yo mando sobre mí. Al decir yo mando sobre mí es que soy capaz de decir no. Soy capaz de negarme. Soy una persona que es capaz de rebelarse frente a determinadas cosas. ¿Sí? No es una persona pasiva que acata normas, sino es una persona que es capaz de romper el esquema de la normatividad y decir no lo voy a hacer, no va con mis principios. El tercer punto tiene que ver con el malestar que genera el no estar con ese objeto del deseo. Cuando a ti te gusta mucho algo y te empiezas a sentir mal porque ya no puedes estar, ya tenés el síndrome de abstinencia, ¿sí? Es decir, me desorganizo sistemáticamente o sistémicamente cuando no tengo el objeto de mi deseo, ¿sí? O sea, el malestar, sentir malestar. Y el cuarto elemento, el cuarto factor para tener en cuenta cuando uno está apegado es persistir en la conducta del apego a sabiendas de que va a ser dañino para mí o para mi salud. Se vuelve compulsivo, se vuelve insistente, se vuelve de una manera tal de que tú dices, pero ¿cómo puede ser que yo estoy haciendo esto si esto me va a llevar a algo malo? Tú pierdes la capacidad de disfrutar de la vida. Tú pierdes tu capacidad hedonista. Te absorbe el apego y vives cada día menos. Cada apego que dejes caer, te vas a encontrar más a ti mismo y te vas a encontrar más en tu propia esencia.
Crec que aquest és un resum brillant de Walter Rizzo, un autèntic expert en la matèria i que ha definit una miqueta moltes vegades quan ens descuidem a nosaltres mateixos per aferrar-nos a una altra persona.
La capsa d'eines del grup.
Aquí podemos hablar más allá de dos estudios. El primero de ellos son los estudios del hospitalismo de René Spitz, ¿no? Que era un psiquiatra francés. Y entonces él estuvo muchos años trabajando en orfanatos. Entonces ahí se iban desarrollando niños que habían sido abandonados por sus madres y se dieron cuenta, llegó un momento en que se dieron cuenta en el cual los niños morían. Había un porcentaje importante de los niños que morían, ¿no? Y entonces se plantearon y dijeron, bueno, ¿cómo es posible que haya niños que estén muriendo a pesar de que estén siendo alimentados, a pesar de que tengan un techo, de que estén siendo hidratados, es decir, que las necesidades fisiológicas se estén cubriendo? Y claro, esta duda venía de unas décadas anterior a este estudio, ¿no?, que te estoy comentando, y es que los psicoanalistas decían que las necesidades emocionales se cubrían gracias a las fisiológicas, es decir, en el momento en que mamá y papá le daban de comer al niño y cubrían esa necesidad fisiológica, se iba desarrollando la necesidad emocional, ¿no? El cariño, la cercanía, la vinculación, ¿no? Pero los estudios de René Spitz demostraron que eran necesidades independientes. Por supuesto que están relacionadas, pero se tienen que cubrir de manera independiente. Entonces, estos niños, debido a las circunstancias, ¿no?, que estaban experimentando, habían sido abandonados. Las personas que se encargaban de alimentarles y de atenderles eran personas en turnos que iban rotando y no tenían algo que necesita todos los primates y todos los seres humanos, ¿no? Que es al menos una persona, un cuidador, que se encargue de cubrir sus necesidades, ¿no? Y entonces el fenómeno del hospitalismo, este concepto que desarrolla Spitz en el año 1945, llega a la conclusión de que tan importante es cubrir las necesidades fisiológicas como las emocionales. La manera de cubrir necesidades tiene mucho que ver con los estilos de apego, ¿no? Fíjate que los estudios llegan a la conclusión de que cuando tenemos a una persona que tiene un apego seguro es porque si rebobinamos la película de su vida, llegamos a la conclusión de que cuando fue chiquitín, ¿no?, su mamá y su papá, sus figuras de referencia, le cubrieron de una manera suficientemente buena sus necesidades. Y lo contrario pasa con con las personas que tienen un apego inseguro, ¿no?
I aquest és un exemple de Rafa Guerrero, un expert en aferrament i que ens ha citat alguns dels estudis que es van fer i que ens han portat al coneixement actual. Crec que era interessant compartir això perquè ens mostra una miqueta la reflexió general, no?, del que hem volgut transmetre avui. Sobretot és important que sapiguem, com hem dit en la secció anterior, entendre que... Bueno, que l'aferrament està allà, però no ha de condicionar-nos per ser i que bueno, com hem comentat, és important que entenguem com és la nostra relació d'aferrament perquè una vegada som conscients podem ajustar-la a el que nosaltres verdaderament necessitem i podem treballar-la psicològicament i emocionalment.
La la reflexió final del grup.
I avui, a la reflexió final del grup, he portat una frase del mestre Zen Thich Nhat Hanh, un dels inventors o precursors del mindfulness, un dels que ho va portar a Occident i que va morir la setmana passada. I diu així: "Debido al apego, la ira y la insensatez, he cometido innumerables errores al hablar, escribir y pensar. Inclino la cabeza y me arrepiento. Prometo desde hoy comenzar de nuevo, vivir día y noche con atención plena y no repetir mis anteriores errores." Per què he escollit aquesta frase? Perquè moltes vegades podem aferrar-nos a certes conductes, a certes emocions, i un dels antídots que ja vam parlar fa unes setmanes seria el mindfulness, no? El viure en el present, l'entendre en que el passat és passat, el futur encara no ha arribat, i l'únic que ens hem d'intentar concentrar és en el present, on segurament rebrem influències d'aquests aferraments que hem viscut des de petits, però que no han de ser condicionants per la nostra vida actual, i que som suficientment adults i per poder-nos autotreballar o fins i tot anar a algun professional perquè ens ajudi a treballar sobre aquests aferraments. És molt important viure el present i sentir allò que podem controlar i entendre que hi ha coses que són molt difícils de controlar i que no tenim la necessitat de controlar. Aquesta és una de les claus que volia transmetre avui amb aquest programa que hem dedicat a l'aferrament com a una de les característiques psicològiques més importants i que condiciona moltes vegades la nostra vida emocional i sentimental, tant com cuidadors com persones, éssers humans en general. Moltes gràcies per la vostra atenció una setmana més. Ens retrobarem la setmana vinent amb un altre programa aquí al vostre programa El Grup.
Suport emocional, ajuda mútua entre persones cuidadores, acompanyament al dol. Al grup compartim experiències difícils, però amb companyia ens en sortim millor. El grup, dijous de 4 a 5:15 a Ràdio Sant Vicenç.